Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I potser el que val la pena explicar per començar és què és la col. Perquè més d'un de vostès diu, la col, què és la col? Carles Baixes, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què és la col?
Doncs som una cooperativa d'arquitectes, o sigui, som un grup que vam estudiar arquitectura, però que després ens hem dedicat no només a fer projectes de construcció o de reforma, sinó que també ens dediquem a temes de participació, a urbanisme, no? O sigui, un dels nostres interessos és com introduir l'usuari final, a la ciutadania, en els projectes d'espai, no? O sigui, no fer-ho tot des del despatx, sinó que ens agrada anar a parlar amb qui ha de fer servir aquest espai al final.
Per aquells que són molt recelosos i diuen, bé, això ja ho saps, que et venen a preguntar i després, perdoni l'expressió, foten el que volen. Per la vostra experiència, els processos participatius veritablement aconsegueixen allò pel qual estan pensats?
Sí, gairebé tots hem tingut molts pocs casos i molt concrets en què el procés en si no ha funcionat bé, però la majoria, la immensa majoria sí, amb diferents graus també, no? O sigui, també hi ha graus en què potser ja hi ha un col·lectiu molt amb molta força i que és capaç de liderar el procés i encara que potser t'ho paga una administració i un ajuntament,
sí,
el grup es pot espavilar i sol. Hi ha d'altres que potser depèn més de l'administració, com és que en aquest cas, que és qui estava liderant el procés i qui al final haurà de validar el resultat. No, no tenim una independència al 100% del resultat del procés, serà acceptat automàticament, però sí que la immensa majoria de vegades en aquests casos s'acostuma a acceptar gairebé tot, perquè per això es fa, no? Per justament veure si el que s'està proposant des de l'administració té sentit o no, s'accepta o no, i si el resultat fos negatiu, seria com tirar-se pedres a la pròpia teulada, no?
Com que l'administració és un ens molt complex, què acostuma a dificultar l'assoliment de l'objectiu d'un procés participatiu? Ho dic des del sentit de que qualsevol ciutadà o ciutadana, mira, m'agradaria que s'hi faci això. I aleshores, quan arribes a la porta de l'Ajuntament, hi ha un marc urbanístic, un marc legal, un marc 50.000, i diuen, bé, per aquí no podem anar, o podem fer determinades coses. El que és l'administració pot obstaculitzar molt els desitjos, els objectius d'un procés participatiu?
Nosaltres intentem anticipar-nos a això, no? I deixar molt clar quin és el marc i de les coses que es pot parlar i que no, per no frustrar ningú, justament, perquè si aquí estem, per exemple, en aquest cas que estem parlant, de que han de ser equipaments culturals,
sí,
si algú ve amb una proposta que no és un equipament cultural, ja se li ha de dir directament que està fora de joc, no? Que no tot s'hi val. I això ja intentem nosaltres posar-ho d'entrada. Un cop ja està els resultats, també està clar que tothom sap, no? Que les maquinàries i l'administració té els seus ritmes, té els seus calendaris polítics, tècnics, i molts cops el que ens hem trobat no és tant que no s'acabi fent, sinó que s'endarrereixi molt, que també és una cosa negativa, no? Però que a vegades nosaltres fem la nostra feina en un ritme bastant ràpid i la ciutadania també s'involucra en pocs mesos i després poden passar anys, no? Fins que passi, i això a vegades també genera frustració i òbviament pues, topes això amb normatives que potser s'han de canviar, amb tècnics que no veuen clar fins que no estigui arreglat no sé què, amb polítics que potser no es posen d'acord perquè tampoc tenen la majoria, i tot això escapa una mica d'aquests processos, no?
Quin és l'encàrrec que té la col aquí?
Aquí el que ens demanaven, no, era repensar aquests tres espais amb clau cultural i fer-ho amb la ciutadania. Partíem d'una primera tirada des de l'Ajuntament. A vegades passa que hi ha un full en blanc, a vegades no, a vegades sí que hi ha unes idees que potser es volen posar en qüestió, no? I era aquest cas. Llavors
És a dir, aquest cas ja parteix d'unes idees o d'uns criteris,
sí,
generals, inicials, no és un full en blanc.
Exacte. Sí, surt d'una proposta inicial que pot ser completament diferent, que a vegades ens ha passat de començar amb A i acabar amb Z. I és interessant que passi també. Aquí partim d'una, que no té per què ser la final, i una mica el nostre objectiu al final de tot és acabar amb un full de ruta, no? amb un dir, doncs, aquests tres espais que se n'ha de fer, com quins criteris haurien de seguir per intervenir-los, i si podem també una priorització de per quin hem de començar, perquè tampoc hi haurà capacitat d'afrontar-los tots alhora, i també n'hi ha alguns que tenen condicionants que s'han de encara posar sobre la taula.
D'acord.
No?
Vosaltres coneixiu algun d'aquests espais?
Jo, personalment, al Mercat Vell hi havia estat quan havien fet exposicions,
sí.
I el del Patronat, com segurament molta gent havia passat per davant i no sabia el que era, i el de l'Escorxador no.
D'acord. Ho dic per aquella mirada, diguem-ne, neutra, d'algú que aterra o fica endavant de tres edificis que són patrimonials, cadascun té un valor patrimonial, però no sé si desperta ja d'entrada alguna idea per fer amb algun d'ells o si veritablement hi ha la ment molt oberta en aquest sentit.
Jo partim bastant amb la ment oberta, no? També intentem no condicionar gaire la nostra idea. Jo no, cap de nosaltres viu a Sitges, per tant han de ser sitgetans i sitgetanes qui decideixin, no? Sí que veus quines coses es pot fer i quines no, no? Per exemple, el Patronat és un edifici molt petit, no moltes activitats que potser podríem pensar no s'hi podrien dur a terme. L'Escorxador, en comparació amb el Mercat Vell, doncs, té una alçada més baixa i una mida també més allargada. Per tant, sí que veus quins condicionants et pot portar quina cosa, no? Però quines poden ser positives, també. Per exemple, el Patronat, el fet que sigui petit, doncs, potser permet una espècie d'independència, no? De que es pugui utilitzar sense necessitat d'un conserge, d'algú que el controli, etc. Uh-huh. No? Que obre unes oportunitats de gestió que són interessants. També.
Perquè hi ha combinacions infinites en experiències arreu de Catalunya, és a dir, des de l'autogestió fins a...
Clar. Aquí partim, no?, des de gestió purament des de l'Ajuntament, gestió purament des d'una o diverses entitats, o alguna espècie de cogestió o acords concrets, no? I això també hem de, no sé si innovar, perquè ha existit tota la vida, no? Però obrir de mires que no té per què ser tot portat des de l'Ajuntament o des d'una entitat, sinó que hi ha infinitat d'entremitjos.
Com funciona aquest procés participatiu? Ja no pregunto un procés participatiu, perquè també els sitgetans n'han viscut un que va tenir també una reflexió posterior, que era, i no sé si això passa en algun lloc o us ha passat en algun lloc, procés participatiu, un equipament determinat, una entitat té un especial interès, una entitat té molts socis d'aquesta entitat participen en el procés participatiu i diguem-ne que aquell equipament acaba servint aquesta majoria de socis que s'ha implicat en un procés participatiu respecte a la resta de ciutadania.
Clar, nosaltres intentem escapar bastant del que pot ser una mica un concurs de popularitat, no? Que el que té més amics acabi dominant.
Com es pot fer això?
Hem de mirar també, no?, quan qui no està present a la sala. O sigui, està clar que qui participa també és una mica qui pot, no només qui vol i qui té interès i, per tant, té també una legitimitat, sinó quan, sobretot quan estem ja arribant a una fase de resultats, veure que no ens estiguem oblidant a ningú que no està present i que potser té unes necessitats també, no? I, per exemple, ens ha passat recentment, vam estar discutint què havíem de fer amb la presó model de Barcelona, amb la ciutadania, va ser un procés molt complicat.
I no era un equipament qualsevol, aquest?
Un equipament molt significatiu, un espai molt gran, dos illes de l'Eixample, i, per exemple, una de les coses que va sortir del procés i que jo podia estar d'acord era que una cosa que s'havia proposat a l'inici, que també es partia d'unes propostes de l'Ajuntament, era fer-hi un poliesportiu. Una de les coses que sortia del procés era que aquest poliesportiu havia de ser més petit o inclús desaparèixer perquè ocupava molt d'espai. I després d'aquestes conclusions d'aquest procés, aquesta cosa concreta es va denegar perquè es va anar a parlar, doncs, amb grups de joves que no havien assistit al procés, amb grups d'esport que no havien pogut assistir al procés i que sí que tenien aquesta necessitat, i es va veure contrastat que aquest resultat no era representatiu de tot el... No? I que hi havia hagut col·lectius que havien quedat oblidats.
T'ho pregunto per si d'alguna manera, en acabar un procés participatiu, algú es pot sentir, no sé si dir menys tingut, per dir, mira, em van preguntar, jo em vaig implicar i després resulta que aquelles persones que no van assistir van ser consultades i al final la directriu que es pren és diferent de la que en el seu dia a mi em van explicar quan hi vaig participar.
Nosaltres creiem que aquests processos també tenen el valor d'empoderar i crear discussió i també empatitzar amb l'altre, i molta gent en alguns dels processos que hem fet no, acaben amb una opinió diferent de la que han començat, i això també és interessant, no?
Els mateixos participants,
no? Participants amb coses molt radicals, eh? Amb, et comentava ara fora de micròfon, no?, el tema de l'Ateneu Sant Boià.
Sí.
Vam començar aquest procés per salvar l'edifici, perquè hi havia una reivindicació de salvar l'edifici.
Ens deies que l'Ateneu també va viure un drama, diguem-ne, amb un cert paral·lelisme amb el Patronat.
Amb el Patronat, sí, amb una, no, una entitat independent que també va acabar malament per temes relacionats amb un bingo, justament. I aquí vam entrar...
Sant Boi de Llobregat?
A Sant Boi de Llobregat.
Sant Boi de Llobregat.
vam entrar amb una reivindicació, no?, perquè la gent volia salvar un dels teatres que anaven a enderrocar, i vam acabar tots convençuts de que s'havia d'enderrocar l'edifici, no?, i que era el millor pel futur d'aquell equipament, realment, per sèries raons que vam estar discutint àmpliament, no? O sigui que aquests processos també tenen aquesta... Diguéssim que la gent ha d'entrar en aquests processos no amb una mirada individual, sinó amb la seva experiència com a ciutadà, però mirant amb tot el municipi, no? I que és una cosa a vegades complexa, no? I que no és fàcil, i que potser no tothom pot entendre, però que hem d'anar amb aquesta mirada.
Ah, estem a l'inici d'un procés participatiu que ha de definir els usos de mercat vell, de patronat i d'escorxador. S'ha fet ja, per una banda, una jornada de portes obertes al patronat i a l'escorxador, al mercat vell. No sé per què em sembla que hi ha aquesta restricció més o menys aquí implícita per aquí al mig.
Bé, té ara uns usos definits i els seus horaris, el seu funcionament, i suposo que no encaixa amb les demandes que podem tenir nosaltres.
I s'ha fet també, es va fer el divendres passat, una primera jornada, no sé si dir, per posar en comú idees d'aquest procés i del que poden voler els sitgetans i les sitgetanes amb aquests tres edificis. Com va anar el divendres?
Sí, la jornada del divendres era potser la més difícil perquè era la més genèrica i més de pensar en globalitat, i és una de les coses més complexes a fer, no? D'intentar fer l'encaix de tot plegat. D'entrada, potser no va sortir una oposició a la proposta municipal, o sigui, no hi havia gaires comentaris en contra d'això. Va venir sobretot ciutadania individual o d'entitats que ara mateix no tenen les necessitats resoltes.
Uh-huh.
Potser van faltar justament les entitats que poden ser més representatives, però com que ja tenen les seves necessitats cobertes, no els hi cal implicar-se.
És a dir, es constata una vegada més que les entitats necessiten espais.
Sí, va sortir aquesta demanda que ja per diversos estudis ja estava, diguéssim, clara, i es va tornar a posar sobre la taula de manifest. També es va parlar bastant de com es podia potser revisar o veure quin ús s'estava fent dels espais ja actuals, si es podia optimitzar aquest ús, no? I això també és una cosa que hem vist en molts municipis, que no és exclusiu de Sitges, no? Que a vegades per problemes de gestió, per problemes de com està equipat o com es fa servir un espai, doncs no està al 100% de les seves capacitats, i això potser també podria ser una de les conclusions que traurem del procés, no només parlar d'aquests tres espais, sinó veure si n'hi ha d'altres que o es pot millorar la gestió o que es poden fer petites intervencions per temes d'accessibilitat, que també es va veure.
Perquè t'ho preguntem directament, cap d'aquests tres espais, Mercat Vell, Patronat, Escorxador, poden servir per allò que en diem així molt obertament hotel d'entitats?
Directament no.
Directament no.
El del patronat està a l'espera de si se li afegeix una part de darrere, que podria servir per això. Els altres poden servir per entitats, per usos d'entitats, però no per aquesta exclusivitat o aquesta permanència que associem a un hotel d'entitats.
D'acord. Quan expliques que el patronat al darrere s'hi pot fer alguna cosa, què es pot fer? Perquè els que hi van anar van veure, bé, el que queda del que era el pati del patronat, amb la façana d'un d'aquells pisos que s'hi van fer, amb totes les finestres cegues, perquè hi va haver aquí un problema també legal, és una d'aquelles façanes, ja hi diríem, mira, té un punt de, anava a dir, pintoresc fins i tot, i queda aquella peça de terreny, allà s'hi pot fer alguna cosa?
No, o sigui, en el que es va enderrocar del propi patronat, que ara està clar, és un interior d'illa, això urbanísticament no es pot edificar de nou, si això quedarà com alguna espècie de jardí. Però darrere d'aquest espai hi ha un espai que també pertanyia al patronat, si no m'equivoco, si feia cinema, no?
Sí.
I després es va edificar amb un bloc de pisos, però la planta baixa està qualificada com a usos culturals, o sigui, allà no s'hi pot obrir una botiga, no s'hi pot fer un comerç qualsevol, hauria de ser alguna cosa relacionada amb equipaments culturals.
D'acord. És aquesta planta baixa que dona al carrer Sant Bonaventura?
Sí, Bonaventura, perdó.
Sant Bonaventura.
Això,
que és molt gran, allò.
Té, si no m'equivoco, 500 metres quadrats.
Déu-n'hi-do, no?
I el tema és que això és un propietari privat ara mateix. O sigui, si ara podem parlar què en faríem si l'Ajuntament el comprés, però sí, està amb un condicional sobre la taula, no?
No és... Hosti, té un punt interessant, això. O sigui, hi ha una propietat privada que té un local que només es pot destinar a usos culturals.
Clar, té unes limitacions fortes, no?
No
pot treure al mercat de qualsevol manera, però ara mateix està a les seves mans.
També. D'acord. I hi ha un ajuntament que no pot accedir a un espai per usos culturals perquè té propietat privada.
Exacte. Existeixen equipaments de privats, culturals, ja. Però si en fer un ús públic o l'Ajuntament l'ha de comprar o l'ha d'expropiar, no? Són les dues vies que té.
O arribar a alguna mena de conveni o alguna mena d'acord.
Sí, sí, o un lloguer també.
Per tant, aquesta és una possibilitat que no es descarta, però que d'entrada no es pot plantejar.
Té un condicional.
Té un condicional molt gran, no?
Sí.
Perquè saps, 500 metres quadrats gairebé diríem que és més que el propi patronat.
Sí, sí.
Que sí?
Permetria moltes més coses que el patronat, que són dos espais molt petits al final.
Què fa el patronat entre una cosa i una altra?
Ara t'ho dic de memòria, crec que sota són 70 metres, o sigui, són sales petites, realment.
Sí, la capella, encara que la veiem, clar, la capella és el que és.
És un espai molt petit.
I la sala d'exposicions també.
Sí, sí.
I no es pot fer gran cosa més a part d'això, eh?
No.
Aquests dos espais i aquest jardí, i aquest pati interior i s'acaba la discussió.
Sí, sí.
D'acord. Comença aquest procés participatiu, el divendres va haver aquesta xerrada, per on ha de seguir això ara?
Ara tenim tres sessions, cada una dedicada a cadascun dels espais, no? Ara, diguéssim, partirem de nou d'aquesta proposta municipal amb els petits inputs que hem pogut recollir a la jornada de Portes Obertes i divendres passat.
L'Ajuntament què hi vol més enllà d'aquests usos culturals per cadascun d'aquests espais? Ha definit més o menys...
Sí, en el patronat estem parlant de que la planta baixa es voldria fer un tipus de concessió per fer una llibreria-cafeteria, no? Entenent que Sitges no té cap llibreria i és un municipi prou gran i amb una activitat cultural prou forta com per necessitar una llibreria, i que pogués tenir un cafè que pogués dinamitzar una mica aquest jardí de darrere. La part superior, segurament, la proposta municipal era més aviat per assaig musical i teatral. En el dia de les Portes Obertes sí que es parlava també que potser no hauria de ser exclusivament assaig, sinó que inclús hi podríem fer petites actuacions, no? pel tamany que té. Mm-hmm.
Això és possible des d'un punt de vista...
És el que hem d'acabar de veure ara, no? Per temes d'accessibilitat. No hi ha ascensor, no és accessible ara mateix al patronat. I per temes de seguretat, perquè no és el mateix un acte més privat que una pública concurrència, és el que hem d'acabar de veure si es pot fer, no? I diguéssim que acabarem amb aquest procés sabent si es pot fer o no.
Com es nota quan tenim desitjos, eh? Perquè, esclar,
sí, la Carta als Reis...
La Carta als Reis es pot fer, però això de la pública concurrència marca, condiciona també...
Condiciona molt.
La reforma d'un espai. Esclar, la part de baix és relativament senzilla... Mm-hmm. Diguem-ne, gairebé diríem que amb una rampa hi arribes a la sala
sí,
del pis de baix.
Caldrà veure l'accessibilitat, però és més fàcil, més o menys, de resoldre.
I en canvi la capella és un trencaclosques, això.
Sí, haurem de veure més concretament.
D'acord. Això pel que fa referència al patronat.
L'escorxador sí que es planteja fer alguna reforma que el permeti obrir una mica més, que ara està molt compartimentat, equipar una mica millor, perquè pugui ser un espai d'exhibició, no? Ja sigui de cinema, de música, de teatre, de xerrades, no? O petites fires com ja s'hi fan ara, no? O sigui, un espai més d'exhibició. I és més aviat acondicionar-lo millor del que ja està ara.
Perquè com ho veieu? Des d'un punt de vista professional, quan s'entra l'escorxador...
Bé, té les seves...
I faríeu moltes
té
coses.
Té possibilitats, però té les seves mancances. Realment no és el que està... pitjor, però sí que necessita algunes millores, no? I ara, de fet, just després de vosaltres, em vaig cap allà a mirar-me-la amb més calma.
D'acord, dels tres deu ser que estan un intermig, no? El que està millor és el Mercat Vell?
El Mercat Vell, el que té el tema que hem d'acabar de mirar en detall és la coberta, que sembla que està en mal estat i que a més és d'uralita, llavors potser seria la intervenció més gran a fer-hi, però també és el que, com a punt de partida, és el que permet més, no? Té una entitat més gran, té uns espais més grans i permet fer-hi més coses.
Diguem-ne que si fos des del punt de vista de les prioritats, el que seria més fàcil d'abordar d'entrada seria el Mercat Vell.
Sí,
el que passa és que té un contracte
sobre la taula. Té un
condicionant,
altre condicionant, no? Que és el de la Casa Bacardí, que té un parell d'anys més de contracte i que, per tant... no serà el primer que s'intervendrà, perquè no és el primer que s'hi pot intervenir, sinó que serà un dels altres dos. Haurem d'acabar de veure quin és, no? El divendres passat estàvem, una de les coses que es va comentar des de la ciutadania era que potser es veia més urgent millorar l'escorxador, perquè també potser era el més ràpid i que podia solventar més coses que no pas el patronat, que és possible que requereix una inversió més alta, no?
El patronat pot costar molt, no?, d'arreglar.
Sí, normalment aquests edificis patrimonials acaba costant més la reforma que la compra, i la compra va ser un milió d'euros. O sigui, no tinc números sobre la taula,
no,
però us
clar.
Podeu fer una idea.
D'acord, pot costar un milió d'euros Perfectament.
Sí, sí, dependrà de...
Realment... Anava a dir, sense luxes, eh? No, no estem parlant de fer res en especial.
No, dependrà d'això, de les demandes que tinguem, que et comentava, no? D'accessibilitat, de pública concurrència i de l'estat en què ens el trobem i que l'haguem d'intervenir, no? I això, hem de partir de que els tres són edificis protegits i patrimonials, per tant, que s'hi ha d'anar més a cura, no?
Al Mercat Vell, què hi voldria l'Ajuntament?
Aquí la idea és poder portar exposicions de més gran calibre, no? De que potser ara mateix no entren...
O sigui, retrobar més o menys el que havia...
El que havia sigut abans, imagino, no? Perquè abans hi havia sigut espai expositiu.
Exacte.
També...
L'únic que hi havia uns plafons que tapaven les parets, que pobretes estaven...
Sí, potser és una... ara s'ha de fer una idea més flexible, més oberta, no? I que permeti també, doncs, petites fires o mitjanes més aviat, no? També s'ha vist això, que hi ha interès en portar exposicions de circuit nacional, diguem-ne, no? Que puguin tenir parada aquí i que puguin tenir uns requeriments que no entren ara mateix al Palau de Miramar. I també aquesta necessitat de fer exposicions de més llarga durada, que els espais expositius que hi ha a Sitges ara, hi ha tanta demanda d'exposició que tenen uns cicles molt curts, no? I que entren i surten amb molta rapidesa.
Des del vostre punt de vista, tots tres tenen viabilitat?
Sí, sí, sí.
Es poden fer bones coses a tots tres espais?
Sí, no són idees boges, sí, sí. Vull dir que tenen el seu encaix.
D'acord. De la jornada de portes obertes a l'escorxador i al patronat, en general, la gent que hi va anar, què us va dir? Què hi voldria? I si d'alguna forma coincidia més o menys amb el criteri de l'Ajuntament o el...
Podríem classificar en dues coses, no? Una que eren... perquè eren molt propostes d'activitats concretes i molt, podríem dir que la meitat no són incompatibles, no? Perquè es podrien fer un cop s'hagi fet la reforma. També hem de pensar això, no? Que per molt que hem de pensar en usos concrets per ajustar-nos al millor a la reforma que hem de fer, també tots els espais avui en dia es pensen en una polivalència que permeten fer moltes altres coses. I hi ha moltes de les coses que es van demanar que no eren incompatibles amb el que s'està plantejant. Sí que n'hi ha una sèrie d'altres que no entren perquè són molt exclusives, no? Perquè si estem pensant, doncs, per exemple, en un casal de gent gran o en un casal de gent joves o en alguns usos molt, molt concrets que tenen requeriments molt, molt concrets, aquí sí que no entraríem, no? Però en realitat la majoria de coses que eren d'àmbit cultural... sí que són compatibles amb les que es volien
fer. Perquè ara
que
està tan de moda parlar... Bé, sempre ho ha estat, eh? Però des d'un punt de vista de les institucions, quan es presenta alguna cosa a la ciutadania, diu espai polivalent. I així diguem-ne que tothom queda content perquè d'alguna forma se suposa que satisfaràs els interessos de molts. Però això de l'espai polivalent és una petita mentida.
Sí, i aquesta frase, no sé si és del tot 100%, no? Polivalent, polidolent.
Exacte.
Que el que serveix per una cosa no serveix per tot.
No acaba servint per res, al final.
Ho
dic per si és bo allò. No, hem de definir alguna cosa i per què la volem.
Sí, amb informes que també hem vist previs a nivell cultural, no? El que es recomana és que almenys tingui un ús clar, un ús que sigui a l'estrella i el que s'hi pot fer bé i el que també la gent té una referència, no? Doncs si jo vull fer això, sé que vaig a aquest espai. Que després hem de pensar en aquesta flexibilitat i en aquesta polivalència, sí, però si no cuidem un dels usos, és possible que ni tan sols aquest ús funcioni bé, no? O sigui, si estem dient que el patronat hem d'assajar-hi, música l'hem d'aïllar acústicament molt bé. Després hi podrem fer altres coses, però si no l'aïllem molt bé acústicament, no servirà ni per una cosa ni per l'altra.
És
no?
El que ens, vaja, el que ens venia al cap, perquè esclar, aïllar acústicament una capella...
Té les seves...
I més tenint veïns a costat i costat, perquè està encaixada dins... Sí, i aquells veïns no diríem que hagin viscut molt tranquils perquè l'edifici estava en ruïna i per tant haurien tenir altres problemes, però des del punt de vista de soroll... No en podem crear de nous. Això és un trencaclos que suposo, i ja no ho sé si en altres experiències que heu tingut en altres indrets de Catalunya, la convivència entre activitats que poden generar molèsties als veïns i al veïnat. O sigui, cada vegada això costa més d'administrar.
Sí, jo crec que amb el temps també molta ciutadania s'ha tornat més amb uns estàndards més alts, no?, de demanda. També els estem acomplint, no?, i també les normatives cada cop ens demanen més. O sigui, encara que no volguéssim, també hem d'aïllar molt bé per segons quins usos i ja està bé, no?, que cada cop que intervenim en un espai el posem a millor. Sí que ens hem trobat en alguns llocs, no tant amb equipaments, A vegades sí, però sobretot en espai públic és on hi ha més conflicte, no? D'usos de l'espai públic, cada cop hi ha uns usos més intensos que poden provocar més conflicte, no? I també uns conflictes que es visibilitzen més que d'altres.
Està
perquè
clar.
Pot ser que tu et queixes de que hi ha soroll al vespre perquè hi ha algú fent, no? Estan a una plaça parlant, i aquest conflicte se li dona molt de pes, i en canvi el que viu al carrer Aragó, que té una autopista davant de casa...
ja no, ni pensa en això, no?
Ja es fica una finestra doble i ho assumeix, no? Llavors, està clar que les dues demandes són legítimes, però a vegades se li dona més veu a una que a d'altres.
Mm-hmm. Per això els processos participatius, no sé si al final, és clar, és que tothom ho vol tot.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
I n'hi ha pocs que estiguin, no sé si dir, disposats a renunciar algunes coses. Bé, si es vol això i això és un bé comú i se suposa que és un espai públic per tothom, doncs hi ha uns certs requeriments.
Bueno, molts polítics es queden, o tècnics inclús, quan fem aquests processos es queden sorpresos del sentit comú que té la gent, eh? I per exemple, fent un procés al Raval, els veïns ho deien, jo assumeixo que visc al Raval de Barcelona, que aquí hi ha gent que hi ha soroll, però fins a les 12 de la nit, a partir de les 12 necessito dormir. O sigui, hi havia com una comprensió i una empatia
fins que
entenien que ells estaven en un lloc, no? En aquest cas concret, o en d'altres això, no? Amb equipaments, doncs jo entenc que aquí no s'hi pot fer X, però vull fer-hi Z. No?
D'acord. Ens tornem a situar. De moment, per tant, en aquesta jornada de portes obertes, la ciutadania ha estat, diguem-ne que bastant d'acord, o el que demanava es pot encaixar més o menys bé amb els usos que ja contempla l'Ajuntament.
En general, sí.
En general, sí. Aquest procés per on ha de seguir ara? El 12 de març hi ha una jornada destinada específicament a l'escorxador?
Exacte, sí. Cada dia tenim una sessió en cada equipament en què la idea és concretar, no? Nosaltres en aquests processos arribem a uns criteris, a unes primeres taques en un plànol, diguem-ne, no? De què és el que volem fer i tant què és el que necessitem, no? O sigui, la idea és els propers dies pues, parlar amb la gent que realment té interès de fer activitats en aquests espais i preguntar-los, vale, vosaltres, si voleu fer teatre en l'escorxador, què necessiteu? No? Com us imagineu realment quins mínims de vestidors, de taquilles, d'entrada, etc. No? I això fer-ho pels tres edificis. I també, com que estem parlant d'edificis patrimonials, en aquests casos també molts cops parlem de com ha de ser la intervenció, no? Perquè està clar que hi ha una cosa intocable, hi ha unes coses que les mana la fitxa de patrimoni del que pots fer i que no, però n'hi ha d'altres que a vegades queden obertes a la interpretació dels arquitectes.
Perquè l'escorxador és el més intervingut dels tres, no?
Sí, sí, sí. També ha estat en moments diferents.
Perquè al cap i a la fi l'escorxador, diguem-ne que en veiem l'exterior, però de dins...
És una altra cosa, sí, sí.
L'escorxador gairebé diríem que, escolta'm, feu el que vulgueu a dins perquè ja es va tocar en el seu dia.
Clar, molts cops les fitxes de patrimoni es queden molt en la façana i realment és una pena, perquè moltes vegades el més interessant està a l'interior, o hi ha detalls que potser arquitectònicament no són importants, però que històricament i per l'efecte que li té la gent sí que són importants, no? I en aquests processos també molts cops acabem guiant, salvant o marcant en els arquitectes que han d'intervenir després del pla, mira, això, aquesta paret o aquest element arquitectònic o aquest espai o aquesta columna, el que sigui, no està catalogat, però vigila, perquè seria interessant posar-lo en valor, mantenir-lo, recuperar-lo, no? I això, per exemple, jo recordo un cas concret d'una cooperativa de Sants, la Lleialtat Santsenca, que era això, només estava protegida la façana, s'hagués pogut enderrocar completament i fer de nou a dintre. I una de les coses que va sortir és que era important recuperar dos espais molt simbòlics, no? I que s'han recuperat.
És a dir, hi ha un vessant social, hi ha un vessant simbòlic que s'ha d'intentar mantenir en els edificis.
Exacte, no? I que molts cops, doncs, malauradament, els catàlegs patrimonials...
D'acord, no ho contemplen de cap mena, no? Mm. I això és el que voldríeu també, que es pogués mantenir...
Si es pogués arribar en aquest grau de detall, seria interessant, no? Veure això, doncs, quines coses dels tres edificis volem posar en valor, volem recuperar i que potser no estan recollides en les fitxes.
Us ha vingut gent d'edat... d'alguna manera, no sé si dir, que fent molta memòria de com era, com ho havia viscut i si d'alguna manera es pot recuperar alguna cosa d'aquell passat que havia estat o l'escorxador o el patronat o no.
En el patronat sí que va haver-hi molt d'aquesta història, no? Personal, la memòria, però sense potser un ànim tan... Potser no sé si és que no hi havia tant d'efecte lligat en aquest edifici, però no ens ha passat tant. Ha marcat bé i com que encara no l'hem entrat a discutir tan concretament, encara no ho hem viscut, i l'escorxador potser pel que deies, com que ja ha passat tantes intervencions i ha estat també tan obert, no tampoc ha passat.
D'acord. Un cop finalitzin aquestes tres trobades que faran referència a l'escorxador, al patronat i al mercat vell, aquest procés com seguirà? Un cop hagueu recollit d'una forma més singularitzada les propostes per cadascun d'aquests edificis?
La idea és fer una presentació pública al final, més per part de l'Ajuntament, donant resposta a les conclusions d'aquest estudi, no? O sigui, això acabarà amb un informe, diguem-ne, amb uns criteris d'aquests tres espais, que l'Ajuntament hauria de donar resposta, no? De si ho incorporem, no ho incorporem per X o ho estudiarem, i un full de ruta, no? La idea és que realment quan acabem sapiguem més o menys, doncs el 2020 es farà això, el 2021 es farà això, el 2022 es farà això, que després pot dependre, òbviament, dels pactes polítics, etcètera, no? O de la, per exemple, si l'Ajuntament aconsegueix subvencions per intervenir en algun dels espais i, per tant, aquest espai es cola perquè hi ha una oportunitat, però sí que la nostra idea és acabar amb un full de ruta clar de què és el que passarà els propers anys.
Com es participa i què es vota? Per dir-ho d'alguna manera, a partir de què? A partir de diferents, després d'haver recollit els interessos de tothom, plantejareu, no sé, tres usos i que es decideixi per cadascun dels tres, o com anirà?
Nosaltres intentem gairebé mai votar, no? Pel que et deia abans dels concursos de popularitat, sinó que intentem arribar al màxim consens o satisfer el màxim de gent possible, i si no hi ha consens, perquè no sempre hi és, hi ha dissens, visibilitzar-lo almenys, no? I veure perquè hi ha dos o més posicions oposades, perquè potser a vegades el que hem d'acabar dient és, bueno, una d'aquestes sí que la incorporem i n'hi ha una altra, hi ha un altre ús que no se li està donant resposta, que s'escapa d'aquest procés i que l'hem de col·locar a una altra banda. O sigui, intentem...
O sigui, no voleu recollir vots, sinó voleu recollir opinions.
I punts de vista.
I conciliar, aleshores, opinions i punts de vista.
Intentar, sí, aquesta és una mica la metodologia que seguim i que gairebé sempre ens en sortim.
D'acord. Funciona més bé això que no dir, mira, he guanyat la proposta tal i de...
Sí, perquè realment és molt complicat amb la cultura participativa que tenim a casa nostra arribar a unes votacions molt representatives, no? I que siguin realment justes. Llavors, creiem que és millor recollir quina és l'opinió i el sentit de la ciutadania, exposar-lo i ser transparents i públics amb això, no? I a partir d'aquí prendre decisions que, si no, d'altra manera, s'haguessin pres en despatxos, siguin de tècnics o de polítics, no? I que almenys el que fan aquests processos és obrir els despatxos i fer públic tot aquest procés de decisió i fer-lo més participat, no?
No es pot contentar a tothom.
No, i segurament hi haurà gent això que volia...
Per si d'entrada val la pena dir-ho també així en benalt. No es pot contentar tothom.
Exacte, sí, vull dir, sempre hi ha gent que s'acaba fent el que més volia i gent que no, està clar, sí. Bé, en tot cas el que et deia, que no m'ho he acabat encara, la manera de participar és venir en aquestes tres sessions que tenim obertes, i per qui no pugui també tenim la web de l'Ajuntament, de decidim.sitges.cat, que allà es poden fer propostes i es poden opinar les propostes també que ja hi han fetes.
És a dir, allà hi ha plantejades per tots aquells que s'hi acostin, diguem-ne, aquestes directrius inicials.
Allà d'entrada hi ha les propostes de l'Ajuntament, però també se'n poden fer de noves i també es poden opinar a favor o en contra d'aquestes que hi ha de l'Ajuntament. I també allà anirem publicant tota la documentació que es vagi generant, no? Per exemple, ja està penjada la presentació de l'altre dia divendres, però també tots els documents que ara anirem generant específics sobre cada edifici també els anirem penjant allà per qui vulgui tenir més informació sobre el que s'hi pot fer en els edificis, quin estat estan, quines característiques tenen, etc.
El vostre compromís és aquest? El compromís de l'Ajuntament serà?
Fer el màxim de cas d'aquests resultats, i si no, doncs esteu a la ciutadania de Sitges per posar-li, recordar-li, no?
Què passa en general quan heu fet processos d'aquesta mena?
La majoria de vegades és que l'administració fa cas, del que es diu, perquè és el que et deia, si no s'està fent trampes al seu propi joc, no? O sigui, o s'està posant en contra la seva pròpia... les seves pròpies estratègies, que seria poc lògic per la seva pròpia lògica, no?
Des del punt de vista professional, què és el més complex d'aquest plantejament en tres edificis que es proposa? És a dir, què? El cost? Què és?
Clar, aquí el més difícil és totes les variables que hi ha sobre la taula. No? Estem dient el Mercat B, que té el contracte amb la Casa Bacardí, el patronat, que té aquest anex que comprem o no comprem, i pressupostos que encara no estan aprovats, que, no? Que és el que pot aportar més complexitat. L'estat de l'edifici, dels edificis en aquest cas sí que el coneixem bastant bé, a vegades ens passa que tampoc coneixem l'estat de l'edificació, però jo crec que són les tres grans complexitats que tenim, no?
El patronat és el que està pitjor, amb diferència?
Segurament sí, d'entrada.
D'entrada.
Entrem al detall i potser descobrim que hi ha unes ruïnes romanes a sota del Mercat Vell que ens ho paren
tot. Aleshores també podria passar això. O no sé si el patronat, tenint en compte la quantitat d'anys que ha estat abandonat, encara s'aguanta, déu-n'hi-do.
Jo em va sorprendre, pel que em van dir de les dècades que porta, el bon estat en què està, no? Sobretot molts d'aquests edificis pateixen humitats, de goteres, de la coberta en molt mal estat, i aquí, com tu vas poder veure també,
sí,
que
sí.
Vam entrar a la doncs capella,
encara gràcies,
estava prou bé, sí, sí. Jo crec que estan patint més els veïns quan se'ls van derrocar l'altre edifici que no el propi patronat. No?
D'acord, la vostra feina acaba aquí, perquè encara que sigueu una cooperativa d'arquitectes, vosaltres no plantegeu cap projecte arquitectònic.
No, no podem, també per la magnitud de tot plegat, no? Això ha de ser un concurs que s'obri a altres arquitectes, que quan s'obri doncs ja valorarem si ens presentem o no, però que no és la nostra feina. La nostra feina en aquest cas és fer el pas previ. A vegades sí que hem pogut estar en les dues vessants, però aquí, sobretot per un tema de transparència, d'igualtat d'oportunitats i de contracte públic,
està clar.
És un tema que s'ha d'obrir.
I aquest procés quan es tanca? El procés participatiu quan es tancarà?
Abans de l'estiu. O sigui, nosaltres acabarem al maig i esperem, dependrà de la celeritat que tinguem, no? Nosaltres quan acabem això hem de parlar amb els diferents tècnics per assegurar-nos que no diem cap cosa que no és viable. I quan tinguem totes aquestes coses tancades serà quan es farà públic i es faran públiques els passos, no? Però serà abans de l'estiu, segur.
5 minuts i seran les 11. Així funcionarà el procés participatiu que ha de definir els usos de patronat, Mercat Vell i escorxador. N'hem parlat amb en Carles Baixes, de la cooperativa d'arquitectes del Col. Carles, gràcies.
A vosaltres.
Sort com no.